Amb Jordina, Adrià, ahir va ser el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i avui precisament encarem l'inici d'aquesta secció centrant-nos precisament en això.
Doncs sí, hem cregut que sent la secció educativa, hem cregut adient fer l'entrevista d'avui sobre aquest tema, ja que segueix sent un tema bastant tabú en moltes famílies, i ho farem de la mà de la Berta Mascaró. Ella és membre del col·lectiu LGTBI del Camp de Tarragona, H2O, i també és integradora social. Molt bona tarda, Berta.
Ep, no tenim... hem perdut la connexió. La teníem a través del telèfon i hem perdut la connexió amb la Berta, que és membre del col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual del Camp de Tarragona, H2O, integradora social, avui en aquest espai, doncs, per fer referència a aquesta jornada que se celebrava aquest passat diumenge, dia 17 de maig. Ara sí, saludem-la a l'altra banda del fil telefònic. Berta Mascaró, molt bona tarda, gràcies per acceptar la trucada del programa.
Hola, bona tarda, no, encantada.
Dèiem ara, tot just fa una estoneta, que precisament aquest diumenge se celebrava el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Per què segueix sent, malauradament, un tema tabú en moltes famílies?
Sí, sí. A dia d'avui encara sí.
Com hauríem... En aquest sentit, com creieu que haurien d'explicar o parlar els pares sense aquests tabús, no?, als seus fills, als infants, sobre aquest tema? Pues fer-los veure, no?, que poden estimar a qui vulguin i com vulguin sense cap mena de problema i que això no ha de suposar cap tipus d'incomoditat.
Sí, bueno, jo crec que s'ha de fer, o sigui, ho hem de fer amb molta naturalitat, no?, perquè al final tot el tema de la sexualitat en els nens sempre s'ha tractat des de molts eufemismes, no?, i amb noms enrevessats per al final no dir-li nom a les coses, no? Llavors jo crec que és molt important des de ben petits, doncs quan, per exemple, un nen, no?, arriba a casa i diu, pues, mare, tinc un nòvio, tinc una nòvia, llavors dir-li, oh, sí, doncs, i com és que és un nòvio o no és una nòvia, no? I saps que hi ha gent que també pot tenir, no?, pues, nòvies sent una noia, etc. No? Doncs com fiquen sempre una mica l'exemple de dir que hi ha altres realitats, no?, efectives, i des de petits, des de la conversa, ja és un moment molt clau, perquè llavors es veu que hi ha naturalitat, no?
És un tema que a casa s'ha de tractar, però també a les escoles, perquè els mateixos nens i nenes, moltes vegades, són els que es burlen o se'n riuen dels seus companys, oi?
Sí, sí, o sigui, això ha de ser un acte conjunt, i a més a les aules jo crec que és on també pot haver aquest espai hostil, no?, perquè al final no parlar d'altres realitats desencalla que hi ha violències, i on s'exerceixen més violències són a les aules, no?, doncs de bullying cap als companys, o que se'n burlin, doncs, per alguna cosa, no?, doncs perquè és afeminat o tal. Llavors aquí ja també s'ha de treballar molt. Clar, ja si treballa i si fan tallers, però jo sempre, sempre dic que hauríem de, no sé, l'enunciat del problema de mates, doncs poder fer realitats, no?, de dir, jo què sé, la Paula i la Carla, que són nòvies, doncs em van a comprar no sé què, no?, i llavors com que anant-ho ficant, perquè al final fer un taller un dia o fer, no?, alguna promoció així, al final no té aquest valor al final, no?, si no es treballa cada dia una mica.
I això s'està fent a les aules o encara queda recorregut?
Jo crec que encara queda recorregut. Sí que és cert que a dia d'avui, bueno, jo treballo en una associació i fem tallers i xerrades a les aules i cada cop, al principi havies d'anar-ho a demanar tu i ara t'ho demanen, no? Vull dir que en això ja està havent un canvi i es vol parlar del tema, però clar, és el que diem, si fem un taller aïllat és com un bolet, no? I al final no hi ha el canvi real, no? Llavors el que hem de començar a fer és doncs això, vull dir, amb coses tan quotidianes com amb un problema de mates, quan analitzem les frases, no?, en castellà, no?, llavors hem de fer el nucli, l'adjectiu, doncs una mica fer-ho així, llavors que a poc hi comencés a haver aquest canvi, que crec que encara no s'està fent.
L'orientació sexual del nen o la nena pot formar part de la seva identitat, la seva forma de fer o de ser, fins i tot?
Aquí hi ha un problema i és que també juguem amb molts estereotips, no? I, doncs, com per exemple, quan hi ha nanos que són no, afeminats, que se'ls diu, doncs ja de seguida no, se li carrega la connotació de que aquest noi doncs, serà gay o etcètera, no? Llavors, és important que també ho separem, perquè ser gay és simplement l'orientació, no? Després, com tu socialitzis i com tu vulguis tenir aquestes relacions serà molt diferent i no anirà marcat, no?, per aquesta orientació sexual. No sé si he contestat bé la pregunta.
A quina edat els nens?
Sí?
Fes, Jordina.
Digues, Adri, digues.
No, anava a preguntar-li perquè ara estava pensant que suposo que no tothom a la mateixa edat ens donem compte de la nostra sexualitat. En aquest sentit, com ho podem anar descobrint i com podem fer per parlar-ho amb les nostres famílies?
Clar, sí, jo crec que des de petit qualsevol acte ja estem parlant de sexualitat, no? Doncs quan el nen doncs es comença, no sé, quan, dels 2 als 4 anys comencen a tenir curiositat per al seu cos, no? Llavors doncs es toquen i llavors és un bon moment per anar a començar a parlar, no?, de sexualitat, per exemple. Clar, no és més fins cap als 5-8 anys que aquí és quan comencen a definir-se la seva orientació sexual. Comença, però això és un procés que és molt llarg i que és molt cíclic, no ha de ser perquè lineal. Un nen que ara pot definir-se com heterosexual, després pot variar aquesta sexualitat, no? Llavors, per això és molt important des de ben petits, doncs, quan estem fent un joc amb els ninos, no? Doncs, pues, per què no incloure altres models de relació, no?, que no siguin els normatius, i pues, agafar dos Barbies o... Amb aquest tipus de joc, doncs, introduir una mica la quotidianitat d'altres relacions, que això no vol dir que la gent té molta por, no?, que quan més eines dones, no?, estàs com abocant aquests nanos a l'homosexualitat i no té res a veure, no?, sinó que al final que entengui que hi ha altres realitats i llavors aquests nanos no exerciran violència cap a altres si això passa, no? Si ho normalitzem, a les aules no hi haurà ningú que faci bullying a un altre company per aquest fet, no? Llavors és important perquè és com una eina de cara al futur per normalitzar, més que per fer que hi ha tothom, no? Que és una mica la idea que es té, no? I no és així.
Aquest ens serviria com un exemple potser per infants o per canalla joveneta. Què podríem fer, per exemple, a mesura que aquests nens i nenes es van fent grans i a la vegada també són una miqueta més cruels entre ells i en segons quines qüestions, tant personals com, per exemple, la sexualitat. Com s'hauria de treballar? Quina activitat, per exemple, es podria fer amb adolescents?
Amb adolescents? Bueno, amb adolescents és molt, molt típic doncs, assumir una mica els rols, no? Doncs, nosaltres el que fem molt és agafar dos figures, no?, i els diem, doncs aquest és un noi i aquest és una noia, i que s'inventin la seva vida, no?, la vida d'aquesta persona. Nosaltres és com un nino de pal, vull dir que no hi ha... Llavors ells diuen, doncs, la noia tindrà el pèl llarg, el pèl curt, tindrà aquesta professió, aquesta altra, com es socialitzarà, si tindrà família, tal, i llavors allà surten molts tòpics, i això es pot fer des de nens petits fins a adults, no?, perquè la gent construeix la vida d'aquestes persones sobre els tòpics, no? Doncs segurament serà heterosexual i llavors a partir del que li vagin atribuint a aquest nino de pal, doncs anar treballant doncs, i per què no pot anar, jo què sé, no? En lloc d'un vestit rosa, doncs un vestit blau. O, no? Llavors començar a treballar sobre els tòpics que ells vagin posant, no? I per què heu escollit una parella que fos un noi? Per què no podria ser una altra noia? I anar-ho fent des del debat i la reflexió, perquè als nanos els ajuda molt el tema d'anar-ho reflexionar, no?, i que ells mateixos arribin a aquesta idea, no?, i que tinguin l'entrellat.
Berta Mascaró, integradora social, membre del col·lectiu Gai, lesbia, bisexual i transsexual del Camp de Tarragona, H2O. Gràcies per acceptar la trucada de Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona. Creiem oportú l'endemà d'aquesta jornada internacional contra la LGTBI-fòbia de tractar precisament la qüestió nosaltres en aquest espai. T'agraïm moltíssim que hagis atès la trucada del programa.
A vosaltres, aquí estem pel que faci falta. Gràcies a vosaltres per normalitzar-ho i fer-ho doncs, una mica més quotidià, o sigui que agraïda.
Que vagi molt bé, a reveure.
Adéu, bona tarda.
Moment ara, nois, per jugar una miqueta quan falten 10 minuts al punt de les 6 de la tarda. Jugar al trivial del programa. Adrià, la pregunta que ens llançaves el divendres era pregunta d'història, d'aquelles que potser algun infant, algun adolescent, algun jove va haver d'agafar el llibre de text de l'institut de l'escola i repassar una miqueta, que també va bé aquests dies de tercer trimestre tan diferent.
Doncs sí, preguntàvem quan va començar la Guerra Civil Espanyola, ens va quedar clar que l'any era 1936, preguntàvem per tant pel dia i el mes, podia ser el 16 de març, el 17 de juliol o el 17 de setembre, i la resposta correcta és el 17 de juliol de l'any 36.
Molt bé, doncs. Punt positiu per a tots aquells i aquelles que hagin encertat la pregunta que l'Adrià i la Jordina ens feien el divendres de la setmana passada. Pregunta d'història, per anar refrescant la memòria d'aquests coneixements que ens han ensenyat a l'escola. Molt bé, perfecte. I Jordina, la pregunta que llancem avui té a veure amb cinema.
Exacte. La pregunta que fem avui és que de quin any és la pel·lícula original de El rei León de Disney? A, de 1990, B, de 1994 o C, de 1997.
Molt bé. De quin any és la pel·lícula original del Rei León de Disney? 1990, 1994 o 1997? 24 hores per tal de mirar de treure en l'entrellat. Demà, en aquest mateix espai, sortirem de dubtes. I ara, dit això, havent jugat al trivial del carrer Major, aquesta versió infantil que hem adaptat nosaltres en el marc, doncs, d'aquesta crisi sanitària del coronavirus, aquest espai totalment diferent, hem d'escoltar la nostra convidada des de fa relativament poc, no? La nostra amiga, Jordina.
Exacte, avui hem d'escoltar, com cada dia farem a partir d'ara, la nostra amiga Martina, que ens parla sobre quines mesures hem de tenir presents quan sortim al carrer.
Quan sortim al carrer hem de tindre en compte una sèrie de recomanacions. Hi ha una cosa que tots, grans i petits, ens haurem d'acostumar a fer durant molt de temps, que és mantenir-nos a una certa distància de les persones que ens trobem pel carrer. Segurament no podrem apropar-nos a un amic o una amiga o algú de la nostra classe. Serà difícil, però és molt important mantenir aquestes distàncies. També és possible que hagis de portar una mascareta per sortir. Darrerament n'hauràs vist moltes persones. És veritat que portar la mascareta molta estona pot ser una mica pesat, però dur-la una estoneta per sortir al carrer pot ser fins i tot divertit. Serà com si anéssim disfressats. Vinga, ànim!
Com si anéssim disfressats, però no hi anem. Disfressats. És una mesura d'higiene, una mesura de seguretat més que en un moment com aquest hem de prendre. La Martina ho té ben entès i esperem que tots els nostres petits oïdors també s'ho hagin fet seu. Escolteu, nois, moment ara per la proposta que ens feu vosaltres, per aquesta proposta educativa que cada dia regaleu a l'audiència de Carrer Major. Adrià.
Doncs avui la proposta educativa vol anar dirigida no només als infants, sinó també als pares, a les famílies, amb 10 consells abans de fer una lectura d'un conte o d'un llibre de forma conjunta. Primer consell. Són vàlids tant els llibres informatius o de fets reals com també els de ficció, ja que amb uns podem aprendre coses reals i amb els altres doncs, potenciem la imaginació i la creativitat.
El segon consell és relacionar les propostes de lectura amb successos de la vida quotidiana o amb experiències pròpies i anar exemplificant-les i complementant-les amb el que llegim.
Tercer consell. Una activitat és llegir i una altra diferent és actuar, i per això podem aconseguir amb el to de veu que ens ajudi a fer un missatge més entenedor i engrescar-nos en la lectura i fins i tot fer-la doncs, més apassionada.
Ah, molt bé. Escolta, Adrià, posa'ns en un exemple. És a dir, com faries tu una lectura apassionada? Per exemple, del quart consell, va. Com faries el consell número 4? Com el faries més apassionat?
Vinga, va, a veure. Al llegir llibres amb il·lustracions, cal fer simultània la lectura amb l'exhibició de làmines o realitzar petites pauses perquè així mostrem alguna cosa diferent. Veus? Una entonació una mica engrescada.
Ah, sí, no? Apassionada. jo t'he trobat a faltar quan has dit pauses. Algunes pauses. Silenci dramàtic, no?
Clar.
Per mostrar alguna cosa. Va, amb Jordina,
un dia farem consell... teatre radiofònic.
Això, també. Eh?
Exacte, quins, un dia podem engresquem. Fer-me.
Jordina, va, consell número 5 i número 6. Quins són?
Vinga, el consell número 5 és que, encara que puguis, bueno, has de fer la lectura d'un llibre, val per si mateixa. Abans dèiem que podíem fer, podíem imaginar coses noves, però no cal justificar-la tampoc amb creativitats. És, a vegades és preferible no fer res més. I sí, el consell número 6 és que les tècniques no són camises de força per posar els llibres. No ens hem d'encotillar amb una cosa. Cada obra pot suggerir-nos altres idees i cada llibre o cada conte o història és un món diferent.
Molt bé.
Anem amb el consell número 7. Abans de llegir un conte, sobretot si és en públic o amb nous oïdors, és bo fer una conversa per trencar el gel i, finalment, un diàleg no forçat.
I el consell número 8, que és que en triar aquest llibre, hem d'estar convençuts de la qualitat del llibre. El llibre ha de valer la pena ser llegit, cal triar-lo per algun motiu, algun objectiu o alguna finalitat, perquè així serà més enriquidor per un mateix.
Consell número 9. Els protagonistes de les bones activitats són els llibres. La resta és accessori.
Molt bé. I el 10, espera't, Jordi, el 10, que jo ja et veia córrer molt. El 10 ens l'explicaràs, ens el diràs, després d'aquesta pausa que hem de fer. Nosaltres fem una breu aturada en el camí. Marxem un momentet a publicitat, al butlletí informatiu de les 6, i quan ens hi tornem a posar, saludarem novament a la Jordina i a l'Adrià. Vostès no desconnectin la seva emissora de confiança. Fins ara! Però, ep, nosaltres... ens hem quedat fent una lectura apassionada amb l'Adrià Recasens i el dramatisme que hi ha posat tot just fa una estoneta, i també la Jordina Muix, els nostres companys de Ràdio Ciutat de Tarragona i de Ràdio Montblanc, i hem posat el fre per un momentet perquè estàvem llegint, estàvem escollint lectures, Jordina, i ens hem quedat a l'espera de conèixer el consell número 10.
Doncs sí, el 10 i l'últim consell, que és que un cop feta la lectura és convenient fer un intercanvi d'impressions, relacions i fins i tot hi podem fer un dibuix o un resum per a major comprensió lectora o autoavaluació.
Molt bé, doncs esperem que tots els nens i nenes, tots els pares, mares, vaja, les famílies en general, hagin pres nota d'aquest munt de consells per tal de poder fer una bona lectura, una lectura divertida, amena, que engresqui i que a la vegada ens faci aprendre en aquest tercer trimestre tan diferent en què ens trobem. Dit això, un moment, si us sembla, per cedir el protagonisme, ara sí, als més petits de la casa, no?
Doncs sí, i avui començarem escoltant a l'Agustí. Ell té 10 anys i ens explica què ha fet aquests dies.
Hola, sóc l'Agustí, tinc 10 anys i durant aquest confinament pues, normalment llegeixo, miro còmics, també faig feina que em mana a l'escola, faig classes de piano online, després de vegades jugo a l'ordinador i ja està.
I ja està, l'Agustí ja està.
Ja està. I ja està. Home, Déu-n'hi-do de les coses que fa, eh?
I
molt
tant.
Bé.
I ara escoltarem a l'Ariadna, que ens explica que ella ha viscut el confinament bastant bé.
Jo he viscut el confinament bé perquè tinc una casa gran i podia sortir al pati. No m'ha agradat i he trobat a faltar molt la meva família i les meves amigues. Ara, com que estem a la fase 1, sí que puc sortir i he tornat a agafar la bici, que no l'havia agafat durant anys.
I ja està, ella agafa
la acabar... bici. Clar, cadascú amb lo seu. Si us sembla, escoltem a veure què ens diu aquest altre protagonista. Ell és el Pep.
Doncs a mi aquest confinament se m'ha passat bastant bé. No m'ha agradat de que no podia veure els meus amics i les meves àvies. I llavors, pues, quan s'ha començat el desconfinament, ha sigut guai perquè has pogut veure els teus amics a distància, però has sigut... divertit tornar a sortir al carrer, encara que el que no m'ha agradat ha sigut que durant molt de temps no he pogut veure els meus amics i per anar amb bici tens de portar mascareta i t'ofegues.
Sí, 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 sí. és la mascareta i anar amb bicicleta. La mascareta o anar amb bicicleta, o abans l'Anna que deia de fer el vermut, també és complicat. Molt bé. El Pep, que ha sortit al carrer, però al carrer ara hi comencen ja a haver-hi mosquits, amb l'arribada del bon temps, la fresca, si deixem aigua entollada, ve el tigre i ens clava unes mossegades que, oh, mare de Déu, arriben a fer un mal. De fet, els mosquits, nois, són avui els protagonistes de la curiositat que ens expliqueu per acabar.
Exacte, perquè segur que més d'un o d'una ja us han picat. Vinga, va, comencem. I el primer que us dic és que un mosquit pot ensumar la sang humana des de 50 quilòmetres de distància.
A més, quanta més sang diària xuclen, doncs més número d'ous posen.
Hi ha alguns mosquits que no saben volar gaire bé, aleshores es deixen emportar pel vent.
I fins i tot són capaços de pondre 80 ous cada cop i no aguanten temperatures inferiors a 10 graus centígrads.
I per si us ho pregunteu, els mosquits que us piquen són els mosquits femella, ja que necessiten les proteïnes de la sang per poder posar els ous. Ataquen els animals de sang calenta i en el moment de l'absorció desprenen un fluid que causa la inflor, és el que et pica. En el canvi, els mascles només s'alimenten d'aigua i de nèctar.
Vaja, doncs mira, jo preferiria que en el meu entorn només hi haguessin mosquits mascles.
Perquè, jo també.
Perquè, déu-n'hi-do, com arriben de ser de molestes les picades dels mosquits. De les mosquites, vaja, que són les que
ens
piquen ara amb l'arribada del bon temps, l'increment de les temperatures. Molt bé, nois, avui els mosquits són els protagonistes d'aquesta curiositat, però per acabar ho farem de manera musical. A veure, no sabíem quin era el tema que ens llançàveu el divendres i que l'Anna Plaça ha descobert així de manera molt anecdòtica en l'inici de la vostra secció. Avui ens sorpreneu amb... Va, escoltem-ho, això. Adrià, no en tinc ni idea de què es tracta, quina és aquesta cançó amagada.
Sabeu què passa?
Jo tampoc, però
aquí
sona molt èpic,
sola.
Això sí, s'escolta un nadó, unes aigües, no sé si poden ser pistes.
Però escolta una cosa, tu Adrià ho hauries de saber. Capitaneges aquesta secció.
No, per què? Home, la Jordina em sorprèn.
Ah, és un espai que cedeixes a la Jordina, decideix ella.
Ell és més jove, diu.
Sí, perquè és que si no jo tiraria a músiques de la meva infància que m'apassionen i, clar, no la diria.
Jo vaig fer una mica de cada... Mira, us dic una pista, perquè si demà l'Anna, si ens escolta, la pugui saber. És una pel·lícula bastant actual de Disney.
Pel·lícula bastant actual de Disney. Doncs res, 24 hores també. Encara no, un pel·lissó menys per descobrir exactament de què es tracta. Jordina Moix, companya de Ràdio Montblanc, Adrià Requesens, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé. Tornem a parlar demà. A reveure.
Adéu, fins demà.
Adéu.